Al matí a Ràdio 4 amb Ramon Castelló.
Continuem al matí a Ràdio 4, passant 6 minuts de les 10 i és moment de rebre la visita, un cop al mes, Noves Tecnologies amb Jordi Flamari. Ens acompanya un cop al mes, ens visita Jordi Flamari, que ell és periodista, comunicador, divulgador de les tecnologies. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Ramon.
Avui parlarem de Google, perquè gairebé es mereix un monogràfic i, a més, de la mateixa manera que en les darreres sessions havíem parlat d'Apple i el conflicte que tenia amb l'FBI. Avui ens anirem més cap a Google perquè també ha tingut algun problema amb les autoritats, no en ordre de seguretat, però sí en àmbit econòmic, no?
Sí, està una mica barallat amb la Unió Europea, o al revés, la Unió Europea està una mica barallada amb Google.
Què està passant a Google? Li ha agafat mania a Europa?
Vaja, jo crec que és una mica el peatge de ser l'empresa més gran, més poderosa del món. Google l'any passat va desbancar, el 2015, va desbancar Apple com l'empresa amb més facturació, l'empresa més potent del món. I vaja, ja fa temps que la Comissió Europea i Europa va darrere d'ells, i suposo que és aquest peatge, no? Quan tu ets gran, les autoritats es fixen en tu i et castiguen d'alguna manera o t'apreten una miqueta més perquè compleixis amb la llei per ser com un exemple per la resta.
D'acord.
De fet, el que està passant, l'última...
Diversos fronts oberts.
Té diversos fronts oberts amb Europa. La setmana passada, sense anar més lluny, la policia francesa va entrar a les oficines del cercador a França buscant documents i proves que confirmessin un suposat cas d'evasió d'impostos. Aquest seria el primer front que té obert a Europa, però que també és un clàssic de les empreses tecnològiques. El problema amb Google, en aquest cas, és que el volum de diners que està movent. La qüestió està en el pagament de l'impost de societats. El que fa Google, com també fa Twitter, com fa Apple, com fa Facebook, com fa tothom a Europa, és portar el pagament d'impostos a Irlanda. És a dir, si a Europa, de mitjana, com a França, per exemple, o a Espanya, s'està pagant al voltant d'un 30%, un 25% o 30% d'impost de societats, a Irlanda aquest impost no arriba al 13%, és menys de la meitat.
I totes les grans multinacionals ho saben.
Totes ho saben.
Base d'operacions a Europa.
Òbviament, Irlanda. Llavors, operen arreu d'Europa, però tots els diners es paguen els impostos a través d'Irlanda, que a més, Irlanda des d'allà se'n van a paraïsos fiscals. És a dir, tota aquesta investigació s'està fent per dir, escolta, mira, els de França diuen, escolta, tu estàs operant a França, la teva seu està a França, paga els impostos a França, no em derivis els beneficis a Irlanda.
Per tant, tenim un primer tema fiscal.
Aquest tenen un tema fiscal. Després tenen un altre tema obert amb la Comissió Europea per competència deslleial. Per tot el tema de... Per una banda, va començar sospitant la Comissió Europea que les cerques que fem amb Google, pensa que el 90% de les cerques que es fan a Google, a internet, perdona, es fan a través del cercador de Google.
Això dona una força bruta.
Sí, no, el 90%, doncs que no eren del tot imparcials. Quan els usuaris busquen, doncs als primers llocs, en lloc de sortir el més important d'internet, sortien productes relacionats amb Google. És a dir, Google estava afavorint o estava posant els seus productes a dalt de tot, donant més visibilitat que la resta de competidors. Aquest és un punt. I l'altre, també tenen un problema d'abús de posició dominant, que és el tercer front obert, que també és un quan tu ets molt gran, els tres problemes, en el fons, si t'hi fixes, és un problema de volum. Quan et converteixes en un gran, doncs comences a cometre certs errors o a pensar-te que el mercat és teu. I en aquest cas... Un era el de les cerques, el de dir si tothom busca, doncs aprofitaré i col·locaré els meus productes a dalt de tot. I l'altre és amb Android, que com bé saps tenen gairebé el 90% del mercat, entre el 80% i el 90% del mercat de smartphones és Android, i Android és un producte de Google. Doncs ja suposo que els nostres oients ho saben, que quan es compren un telèfon Android doncs hi ha una sèrie d'aplicacions que venen de sèrie,
que
estan allà, però moltes són de Google. Doncs els fabricants, si volen poder posar, per exemple, una de les coses que està dient la Comissió Europea, si els fabricants volen posar la botiga d'aplicacions al Play Store perquè la gent es pugui descarregar, Google li diu, molt bé, doncs si tu vols posar el Play Store al teu mòbil, també m'hi hauràs de posar el Chrome, també m'hauràs de posar la cerca que sigui amb el meu motor de cerca, és a dir, els estava, se sospita que està imposant certes condicions perquè els mòbils portin productes que són seus. A mi em recorda molt, no sé si et recordarà tu, el cas de Microsoft. Microsoft sí. Amb el Windows i l'Internet Explorer. És a dir, que quan Microsoft va aconseguir tenir pràcticament el 100% dels ordinadors tots anaven amb Windows, la Comissió Europea precisament va ser també els que van dir, escolta, estàs regalant un software i estàs fent perquè la gent navegui amb l'Explorer i impedint la competència. Precisament un dels que es queixava molt era en Google.
Amb Chrome.
Doncs ara Google està fent el mateix amb Android i amb els smartphones. Està afavorint o està dient-li als fabricants doncs, que posin les seves aplicacions en els nous terminals.
Bé, doncs veurem com acaba tot això. Això potser és la cara menys amable del que està vivint ara Google en relació amb Europa, però de cara al futur tenim ja la presentació de novetats. I quines podem destacar?
Fa uns dies Google va celebrar la seva conferència anual, una conferència que semblava més que una conferència d'una empresa, semblava un concert de rock. Hi havia un estadi, sí, era com un escenari a l'aire lliure, amb pantalles...
Espectacular.
La veritat és que cada vegada més el tema de tecnologia, i això va iniciar-ho Apple amb el senyor Steve Jobs, és un espectacle. És a dir, cada presentació ja no és una presentació, una roda de premsa, com estem acostumats, sinó que és un gran espectacle. Doncs, com et deia, fa uns dies van fer aquesta conferència, i vam presentar algunes claus que ens donen pistes sobre com veu el futur, el nostre futur també, com a usuaris, aquest gegant d'internet. No? El primer punt molt interessant és el tema de la intel·ligència artificial.
Val.
En alguna vegada n'hem parlat aquí, és un terreny, un sector on Google està apostant molt i molt fort, i com ja et vaig dir una vegada, aquí estem passant de la intel·ligència artificial, que són màquines on els homes les programen perquè semblin intel·ligents o que tinguin molta capacitat.
Simulen, no?
Simulen, en el fons. Però, bueno, és a dir, són màquines programades de dalt a baix, doncs el que s'està treballant és una cosa que se li diu ara el machine learning, que són màquines que aprenen. Se'ls ensenya a aprendre soles, a pensar soles i anar aprenent de la seva pròpia experiència. Un bon exemple el portem a la butxaca del nostre... a la butxaca, la portem al nostre mòbil. Perdó. Es diu Google Fotos. És una aplicació que també porteu de sèrie els que aneu amb Android i que és un molt bon exemple de machine learning. És una aplicació que agafa les fotografies que tu fas amb el teu telèfon i analitza el seu contingut.
Val.
Allà, si surt una platja, doncs hi veu una platja. Si surt una pilota, hi veu una pilota. De fet, si hi ha una boda, veu que és una boda. Entén el contingut.
Sap llegir la foto.
Sap llegir la foto i tu després hi pots fer, si algun usuari no ho ha provat mai, que agafi aquesta aplicació i que intenti fer cerques. Fer cerques sobre les seves fotos. Dic, vull veure fotos on aparegui una piscina i apareixeran totes les fotos seves on apareix una piscina. És a dir, aquest projecte és un projecte dels més potents que ara mateix té Google, es basa en això que et deia de la intel·ligència artificial o un pas més que aquesta, a màquines que aprenen a pensar, però també aquesta intel·ligència l'estan portant a altres terrenys amb altres productes que van presentar fa uns dies, com són Duo i Allo, que són dues aplicacions de chat a través del telèfon mòbil, dos aplicacions de missatgeria que també aporten un nou component d'intel·ligència artificial i que el que proposa Google, el que va mostrar, que aprenen a base de l'ús de l'usuari, és a dir, de l'ús que en fa l'usuari. És una mica un altre cop machine learning, si s'acostumen a veure com respons a certs comentaris, s'acostumen a veure com et comuniques amb els teus amics.
És el
amics,
que acostumes a demanar. No,
i s'avança tu, és a dir, si algú et fa també un missatge, doncs per exemple et suggereix icones, emoticones de resposta que són les teves emoticones habituals en aquell tipus de missatge. Aprèn de com fas les coses.
Sí, i també són previsibles en el fons.
Som doncs bastant previsibles, doncs si sempre fem servir la icona del polze cap a dalt, doncs quan algú ens fa algun comentari
ja
ens suggereix si realment volem contestar amb això. Però no només això, també del context de la conversa, doncs ens pot aportar cerques relacionades, si estem parlant de quedar per dinar, et pot sortir alguna suggerència de cerca de restaurants a prop d'on estiguis en aquell moment. És a dir, intel·ligència aplicada a productes que ja estem fent servir i que productes que farem servir de forma quotidiana.
També novetats per les llars.
Sí, molt relacionat amb això de la intel·ligència, Google va presentar un projecte també que és bastant trencador, que es diu Google Home, que és un petit aparell que ells esperen que el col·loquem al saló de casa, al menjador o a la cuina, i bueno, és un aparell que té un micròfon i té uns altaveus i tu estaràs per casa i podràs donar-li una senyal de veu. Normalment és OK Google, llavors es desperta. També al telèfon tenim un producte que es diu així, Google Now. I en aquest aparell que estarà per casa, que el tindrem allà endollat i connectat a internet, li podrem fer tota mena de preguntes. Li podrem preguntar que busqui informació per internet, li podem preguntar quina és la previsió del temps, però també podrem demanar un taxi a través d'aplicacions de taxi, enviar missatges, dir-li que posi música, dir-li que baixi o baixi la llum, si el tenim connectat amb sistemes de domòtica. Lo interessant, el que explicava Google un altre cop, és que aquests assistents virtuals s'adaptaran a nosaltres, aprendran un altre cop més, és intel·ligència artificial, és aquestes màquines que aprenen del nostre ús, doncs s'adaptaran als nostres gustos i seran màquines que seran personalitzades, seran la teva màquina que et coneix perfectament els teus gustos i que s'avançarà una mica el que tu li puguis demanar.
Si tu ja diràs, jo què sé, no? Vull menjar tailandès, tinc gana, dirà, vols el menjar tailandès sí. o la pizza?
Sí. Sí,
i llavors, dintre d'aquest, el menú aquest et va bé o vols una
cosa? I ell mateix, connectat, se pensa que cada cop més anem a sistemes automatitzats, cada cop hi ha més aplicacions que et porten el menjar a casa simplement des de l'aplicació, no cal ni trucar ja per telèfon, doncs aquests sistemes es connectaran a aquest tipus de serveis i tu podràs dir-li, mira, escolta'm, Google, tinc gana. Que em portin una pizza a casa. I ja no caldrà quina pizza, perquè ja sap quina pizza t'agrada. I ja farà ell la gestió, i ja tenen les teves dades de pagament, pagaran automàticament i arribarà el senyor i et portarà la pizza a casa.
Magnífic. Anem també d'altres. De fet, avui serveix per explicar moltes de les notes dels que hem anat parlant. A partir de, per exemple, ara fins a intel·ligència artificial, també en aquest punt, realitat virtual.
Sí.
Aquí Google també hi entra.
També Google és una de les seves apostes, un producte que va presentar que es diu Daydream, que és una evolució d'unes ulleres de cartró que tenien fins ara, que servien...
Ulleres de cartró?
Sí, és com una espècie de suport de cartró on posaves el mòbil a escassos 4 dits de la cara i amb el mòbil podies fer servir aplicacions de realitat virtual. Doncs ara han tret un nou producte, que és aquest del Daydream, que són unes ulleres una miqueta, és un suport, una funda, per dir-ho d'alguna manera, una miqueta més elaborat, ja no és de cartró, sinó que és una miqueta més amb cara i ulls, i en el qual el que fa Google és dir-li als fabricants, escolta'm, tinc aquest producte, feu-me els mòbils amb aquestes especificacions, perquè a partir d'ara jo aposto per això de la realitat virtual, i el que m'agradaria és que poguéssiu posar el vostre mòbil dins d'aquest suport, els usuaris es posin això, que és com una mena de casc que es posen davant de la cara, i puguin veure continguts o gaudir d'aplicacions en realitat virtual. El que ja estan treballant són temes com, per exemple, el YouTube,
sí,
que és el seu banc de proves i també un banc de continguts amb vídeos 360. Tu puguis posar veure YouTubes immersius. Et poses allò i pots anar a la volta, pots girar la cara i pots anar veient una imatge o un vídeo en 360 graus.
Algun altre projecte interessant?
La veritat és que en van treure un munt, en aquesta conferència.
Van ensenyar les cartes, aquí.
Te'n diré algun de desbojarrat, per exemple. Va. Un que es diu Projecte Jacquard.
Jacquard.
És una jaqueta texana que estan desenvolupant. És un projecte de teixits intel·ligents, un altre cop, i l'està desenvolupant Google amb el fabricant de roba Levi's. I és una roba pensada pels que van en bicicleta. I la idea és que la gent que vagi en bicicleta amb aquesta jaqueta posada, doncs puguin tocant la màniga de la seva jaqueta, doncs fent un toc o lliscant amb els dits a sobre la jaqueta, puguin fer coses com pujar o baixar el volum de la música que estan escoltant pels auriculars, puguin contestar per telèfon, puguin realitzar...
A partir de la jaqueta.
Sí, sobre la jaqueta. I és una jaqueta com qualsevol altra que es podrà rentar a la rentadora sense cap problema, però la màniga inclourà uns sensors que tractaran això, el toc i els moviments, i tu podràs, doncs això, tocant-te la solapa, doncs podràs pujar o baixar el volum. És molt pràctic, perquè diuen...
És un pas més en els wearables, no?
És un pas més enllà, és a dir, ja no són els wearables, que és aquesta tecnologia que portem a sobre, els rellotges o les pulseres, ja és un pas més enllà. Són jaquetes que són sensibles, que són intel·ligents i que interactuen amb els aparells que portem, com ara l'smartphone a la butxaca.
Doncs sí que sembla força boig aquest projecte. Però...
Sí, en tenen més. De fet, Google té tota una divisió de projectes bojos, que li diuen Google X, que no té res a veure amb la pornografia, però són projectes que li diuen ells que són com trets a la lluna. Ells disparen i a veure si arriben. Doncs el Google Car...
Ambició màxima,
és a dir...
Ment oberta a tope, a veure com
arriben. Ment oberta, innovació al màxim, problemes molt complicats de resoldre i aplicant-hi solucions molt boges, a veure si funciona. Google Car, per exemple, el que vam parlar una vegada aquí, que parlàvem dels cotxes autònoms, Google Car és un projecte d'aquests les ulleres aquelles que van presentar fa molt de temps també, aquelles, les Google Glass, unes ulleres intel·ligents, també és un projecte d'aquest boig, de veure com podem avançar-nos amb el temps, amb la tecnologia, però tenen coses com un projecte que es diu Projecte Loon, que és per portar internet a zones remotes del planeta, a zones on no hi arriba doncs, l'electricitat o la llum, porten internet amb uns globus aerostàtics, és una cosa... és a dir, tenen tota una sèrie de productes i de branques de negoci que el que fan és provar, assajar, és a dir, la innovació també, i de fet a partir d'aquí és on surten realment després els productes de consum massiu.
Més com, per exemple, el Macani, no?
El drons. El projecte Macani és també un projecte d'aquest de Google X, que el que es dedica és a obtenir energia eòlica. Són projectes moltes vegades que no tenen ni a veure amb el que pensem que és Google. Google pensa que és una grandíssima empresa que fa moltíssimes coses. Uh-huh. Doncs el projecte Macani és un projecte en el qual volen obtenir energia eòlica amb una sèrie de drons. Els drons lligats com una corda, per explicar-ho de forma molt senzilla, algú imagini un dron, una màquina sí. petiteta que vola, enganxada amb un suport, amb un cable, que se'n va molt amunt cap al cel i comença a donar voltes com si fossin les aspes d'un molí de vent tradicional. L'avantatge d'això, segons Google i segons els que estan fent el projecte, és que els molins de vent costen molt de construir, són estructures estàtiques, les plantes i allà no es pot moure, doncs en canvi ells diuen, amb això...
Puc
anar allà on necessiti energia, és com un generador d'energia eòlic portàtil, és a dir, el planto allà, faig enlairar el dron i que doni voltes i aprofiti l'energia que genera donant voltes.
Alguna reflexió final, Jordi?
Bé, doncs, per tancar una cosa que a mi, veient totes les novetats i tots els productes que està fent Google, una reflexió que m'agradaria fer és que el negoci de Google és la publicitat.
Sí,
i
és la font de finançament.
És
no?
la seva font d'ingressos principal. El 90% dels ingressos de Google venen de la publicitat. I si ens fixem, tots aquests productes que t'he estat parlant, té poca cabuda la publicitat. És a dir, quan tu poses un aparell que està a casa i li fas una comanda de veu, no et dirà, bueno, abans de donar-te la resposta, escolta't una petita... Escolta't un petit anunci. La gent no voldrà això. O quan vagi conduint amb el cotxe, que a la finestra del cotxe li apareguin anuncis, perquè els anuncis són encara unes coses...
Distorsionen.
Sí, que a part que distorsionen i molesten, que no estan adaptades al llenguatge que estan fent servir. És a dir, els assistents personals, com hi ficarà la publicitat Google en els assistents aquests? Com ficarà publicitat en aquests projectes d'energia eòlica o energia o de portar internet a altres llocs del món? És a dir, tota la innovació que està fent Google, en el meu sentit, és que el que està fent és posar en dubte l'actual model de negoci. I jo crec que Google està en un moment ara mateix de trencar amb el seu passat i està evolucionant, i de fet les mostres que ens està donant és que està evolucionant cap a una altra empresa, que ja no se centrarà tant en el model publicitari a la xarxa, sinó que es centrarà en un model de serveis cap a empreses, sobretot, que puguin utilitzar els seus serveis, que puguin utilitzar el seu know-how, la seva tecnologia, per oferir a la seva vegada serveis als consumidors finals. Jo crec que Google està evolucionant des d'un model publicitari pur i dur. A cap a un model d'empresa de serveis cap a les empreses.
Sí, aquest és una mica el futur per finançar tot això.
Sí, i també per nosaltres, perquè sapigueu, i no em canso de dir-ho en aquest espai, que la nostra manera de relacionar-nos amb la tecnologia és cada cop més amb màquines intel·ligents, màquines que aprendran dels nostres usos, i que la forma d'interactuar amb elles, a banda de la jaqueta aquesta que et deia de tocar amb la màniga, serà amb la veu, i que ens haurem d'acostumar a donar ordres de veu i de parlar amb màquines, perquè si ens hi fixem, tots estan treballant en aquest sentit. Microsoft està treballant amb això, Facebook està treballant amb això, és a dir, tots estan treballant cap a sistemes de relació amb la tecnologia, en el qual ja no hi haguem ni de pulsar cap tecla, sinó simplement per mitjançant de comandaments de veu.
Bueno, haurem d'aprendre un llenguatge nou, no?, les màquines.
És un llenguatge natural.
Natural, no serà forçat.
Natural, és com la conversa que estem tenint, que tenim tu i jo ara.
Doncs Jordi Flamarich, divulgador de les noves tecnologies, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.